Ràdio Estel.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si este es el año de tu boda, tenemos algo que te irá como anillo al dedo.
Tábola Decoración. Somos especialistas en decoración floral. Haremos que el día de tu boda sea único e inolvidable. Decoramos espacios, creamos ambientes. Tábola Decoración. Haremos realidad tu sueño. Más información al 673-75-22-35. 673-75-22-35. www.tábola.es.
Ah, y si contratas nuestros servicios, Tábola te regala el ramo de novia.
Tábola Decoración. Especialistas en crear ilusiones.
Tábola Decoración. Sí quiero. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Parking propi a tots dos restaurants. Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla d'or al 16è concurs Girubí 2011. Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Tábola te regala el ramo de novias.
Tábola Decoración, 673-75-22-35. www.tábola.es. Tábola Decoración, especialistas en decoración floral.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, 7 minuts, tornem a ser amb tots vosaltres. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, és la sintonia de Trotamundos, des d'ara i fins la 1 en punt de la tarda, un repàs per l'actualitat de la gastronomia i la enologia. Comencem. Un repàs en aquesta edició 502 de Trotamundos, d'avui dissabte 14 d'abril. Seran moltes les entitats i protagonistes que passaran al llarg d'aquestes dues hores de ràdio. Entitats com quina, Sara?
Doncs avui iniciarem el nostre recorregut, Miquel, a Begur, per conèixer l'hotel Aigua Blava, un lloc excepcional on poder desconnectar de tot i, a més, també gaudir d'una gastronomia excel·lent gràcies al seu restaurant, que cal dir participa a les jornades de peix de roca que s'inicien en breu, el proper 21 d'abril. I no ens mourem de l'Empordà, perquè avui també volem conèixer uns vins excel·lents que s'elaboren en aquesta localitat. Són els vins de taller que s'elaboren a partir d'un mètode tradicional ben antic. En parlarem de tot plegat amb el seu responsable, l'Antoni Falcón. De l'Empordà tornarem a Barcelona per conèixer la cuina del restaurant La Puda de Can Manel, situat al tradicional barri de pescadors La Barceloneta, que s'ha convertit ja en tot un punt de referència de la ciutat com tal. Ens visitarà el seu responsable, el Martí Domènech. Ja a la segona hora del programa l'obrirem parlant d'un vi de Galícia realment interessant. Es diu Castell de Fornos, amb la varietat Albariño com a pilar fonamental. Ens en parlarà el Pepe Chaves, l'enòleg que l'elabora. Tornarem a Catalunya per conèixer i promoure els seus olis. Avui visitarem el Molí d'Oli Sunyer, una entitat amb un llarg reconegut, i és que des de l'any 1939 fa olis d'altíssima qualitat. I què tal si fem una passejada per la Fageda d'en Jordà? La Garrotxa ens espera de la mà del tour turístic Santa Pau, que compta amb moltes ofertes d'oci i també d'allotjament. Ens en parlarà de tot plegat la seva responsable, que és la Teresa Galve. I tancarem el nostre espai amb un nou vi, un monovarietal d'una varietat molt típica de la zona del Bierzo, la Mencía. Volem conèixer avui un dels vins que s'elaboren al celler Losada Vinos de Finca. Ho farem de la mà del seu enòleg, l'Amancio Fernández.
Gràcies, Sara. Doncs són empreses, entitats, protagonistes, en definitiva, que passaran des d'ara mateix per aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Com sempre, us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Mario Ramírez, el Jordi Carretero, la Sara Cruz i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Trotamundos. Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
Molt bé, doncs ens ocupem del primer tema, primers protagonistes d'aquesta edició de Trotamundos, que com sempre us acompanya els dissabtes al matí, parlant de molts aspectes gastronòmics, enològics, de rutes. Avui el nostre primer punt informatiu el situem a Begur, en una localitat que la propera setmana, per cert, celebra la 14a campanya gastronòmica del peix de roca a Begur, en aquesta localitat, des del proper dissabte 21 d'abril i fins al 3 de juny. Una de les entitats que hi participen anualment i amb moltes ganes i sobretot amb molta il·lusió és l'hotel-restaurant Aigua Blava, d'aquesta localitat de Begur. De seguida ens anem amb ells. Avui, en uns instants, saludem en el seu responsable, en el gerent, en el senyor Josep Maria de Bahí, i també parlarem gastronòmicament amb el seu xef, amb el Lluís Ferrés. Amb ell recau la responsabilitat de que un any més aquestes jornades que fan referència en el hotel Aigua Blava siguin tot un èxit, Sara.
Doncs així, anem a conèixer, Miquel, si et sembla bé, una miqueta aquest hotel. Es troba a Begur, a la punta d'Esmuts, un excepcional enclavament rodejat de pins que penetra el mar i que permet que els viatgers que s'hi allotgen puguin gaudir de boniques platges, cales i espais naturals. Es tracta, doncs, també d'un lloc idoni per a poder practicar esports i activitats a l'aire lliure, a més de relaxats passejos per la naturalesa sota la llum i la brisa del Mediterrani. L'edifici ofereix als clients un alt nivell de confort i múltiples serveis. Disposa, per exemple, de gimnàs, piscina i sauna i d'àmplies habitacions. Cal dir també que la influència del litoral també es manifesta en la típica cuina empordanesa que s'hi pot degustar al seu restaurant situat molt a la vora del mar.
Efectivament, doncs aquest hotel-restaurant Aigua Blava, quan parlem d'aquesta entitat, aquí es barregen diferents aspectes i conceptes, el turístic i el gastronòmic. Comencem amb una visió general, ho fem saludant en el seu gerent, Josep Maria de Bahí. Benvingut, bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia i gràcies per atendre'ns un any més.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres un any més, també.
En aquest inici de campanya, en la que poseu, Josep Maria, moltes il·lusions i molta voluntat un any més de fer-ho bé, no?
Sí, esperem que sí. Nosaltres cada any, any rere any, ja portem uns quants, cap a 80. De fet, d'aquí un parell d'anys ja farem el nostre 80è aniversari. Va ser la meva besàvia la que va començar.
Sí.
Estem aquí al peu del canó esperant que els clients ens visitin i poder-los donar allò que es mereixen i que puguin disfrutar, a més del magnífic indret, doncs, també d'un àpat a l'alçada del propi indret. L'única cosa que tindria que corregir, perquè quan heu situat l'hotel, l'heu situat a la punta d'Esmut. I no és cert, és a la Cala de Fornells.
Cala de Fornells.
Estem situats a la Baia d'Aigua Blava, compartim situació amb el Parador Nacional d'Aigua Blava, i nosaltres estem en el costat del Club Nàutic, és a dir, a la Cala de Fornells. Els que estarien més a prop de la punta dels Muts serien el Parador Nacional.
Sí, en qualsevol cas també la Cala de Fornells és un indret absolutament inigualable, paisatgísticament parlant, i és segurament un dels components que més ressalteu vosaltres quan d'alguna manera parleu del vostre hotel, no?
Home, dintre d'aquesta bahia, aquesta cala d'Aigua Blava, o bahia d'Aigua Blava, sí. De Fornells a la punta d'Esmut, 300 metres de distància.
Sí, per això. En fi, anem a parlar d'aquest hotel-restaurant, anem a conèixer una mica doncs, quines són les seves característiques. Abans, Josep Maria, també et volia preguntar com ha anat la Setmana Santa.
Bueno, ha sigut una Setmana Santa irregular. Hi ha hagut una bona ocupació a la segona meitat, sobretot el dissabte, però una ocupació molt dolenta la primera meitat. El dijous i el divendres va ser de les Setmanes Santes més fluixetes que hem tingut. I això suposo que va ser també pel factor climatològic, que és un factor subjectiu i que la gent pues, se'l mira. I si fa de fer mal temps, pues, o bé es queda a casa o bé decideix per una altra destinació.
Sí.
I també no ens hem d'enganyar, la situació en la que viu el país pues, tampoc és una situació idònia, no? Tot, a ningú se li escapa que aquesta situació de crisi i d'angoixa pues, només falta que donin una excusa per no fer allò que vols fer, no? I en aquest cas, les previsions climatològiques per aquesta Setmana Santa van ser tan dolentes que molta gent estic segur que es va quedar a casa.
Clar.
Perquè, més o menys, les ocupacions, en general, han caigut entre 5 i 10 punts del que s'esperava pertot, arreu.
Sí.
Exceptuant, potser, algun lloc de muntanya, que amb aquestes últimes nevades els hi va acabar d'arreglar la temporada, pràcticament, pertot, esperaven més ocupació del que han tingut.
Mm-hmm. Anem a parlar d'optimisme, anem a veure doncs amb optimisme, per exemple, aquest proper pont del primer de maig. És una molt bona ocasió per traslladar-se en aquesta localitat de Begú, disfrutar, gaudir d'aquesta 14a campanya gastronòmica del peix de roca i, en definitiva, passar uns dies de lleure, de descans, en aquest hotel Aigua Blava. No? Un hotel, Josep Maria, bàsicament amb una concepció molt familiar, no?
Bueno, l'hotel és gran, tenim 80 habitacions,
sí.
Però el tracte que donem i la direcció i el personal som sempre els mateixos any rere any, amb la qual procurem donar-li al client el mateix tracte que si estigués a casa seva. Mm-hmm. Però ben servit.
Sí, sí, sí. Això sens dubte. Un hotel de 4 estrelles, estem parlant, en aquest marc absolutament incomparable, habitacions amb totes les comoditats, imagino també, Josep Maria, amb ofertes, paquets, lots
sí,
ja preestablerts, no?
Els suggereixo que consultin la nostra web.
Clar.
I en allà ja ho trobaran tot ben indicat i ben especificat i amb els preus corresponents.
Efectivament. Aiguablava.com, aiguablava.com, aquesta és la plana web d'aquest hotel-restaurant que avui estem fent protagonista en aquesta edició de Trotamundos. Parlant d'aquestes jornades gastronòmiques, de seguida parlarem d'aquest factor més gastronòmic amb el seu xef, amb el Lluís Farrés, però també a mi m'agradaria també ressaltar un concepte doncs, que feia referència el senyor Josep Maria de Bahí fa uns instants i que no vull deixar passar de tractar-lo, no? Quasi 80 anys d'història, no? Home, aquí la veritat és que les coses s'han fet bé. Si no, un hotel no dura aquests 80 anys, no?
Bueno, nosaltres el que hem intentat és seguir-ho fent-ho bé.
Clar.
Nosaltres vam tenir la gran sort de que ja la meva besàvia ho va començar a fer molt bé, els meus avis i sobretot en Xiquet, que era el seu gendre, pues, també van acabar de donar-li l'impuls que va convertir aquesta fonda de Cala Claret en l'hotel Aigua Blava actual, i nosaltres el que hem fet és intentar atresorar aquest coneixement i intentar continuar fent les coses tal com ells ens havien ensenyat.
Mm-hmm. Doncs a la platja de Fornells, a Begú, amb un telèfon d'informació, evidentment també, el 972-62-20-58. 972-62-20-58, amb aquesta plana web a la que feia referència al senyor Josep Maria de Bahí, en la que trobareu, evidentment, informació generalitzada del hotel Aigua Blava i també d'aquests paquets, aquests lots, doncs, preestablerts. Aiguablava.com, aiguablava.com. Ara sí, anem a parlar d'aquest factor més gastronòmic. Senyor Josep Maria de Bahí, gràcies, ha estat un plaer.
Gràcies a vostès, els hi passo a en Lluís.
Gràcies. Anem, doncs, a parlar amb el Lluís Farrés, eh? Ell és el responsable, dèiem, doncs, de l'èxit un any menys d'aquestes jornades gastronòmiques del Peix de Roca. Lluís, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Lluís Farrés, el xef d'aquest restaurant. Què tens pensat per aquesta temporada en quant a Peix de Roca, Lluís?
Bueno, cada temporada intentem innovar-nos una mica o posar-nos al dia i intentar rescatar doncs, algun plat que tenia les últimes generacions i posar-los al dia. No? En aquest cas hem volgut rescatar una sopa que feien els pescadors, diguent-li una mica de mini bullabesa. Es tracta d'una sopa que feien els pescadors a la barca, amb el que tenien al cim de la barca, i llavors pues, posar-ho una mica adequat i una mica presentat com si no fos el cim de la barca, uh-huh. sinó aquí arran d'aigua. No?
Sí, sí, sí. És un dels plats emblemàtics, a part, perquè bàsicament confeccioneu un menú preestablert, no? Imagino?
Sí, sí, fem un menú tancat amb preus, amb l'ajuda, en aquest cas, dels vins de Peralada i de l'Estrella d'Am, uh-huh. que ens han ajudat pues, a muntar tot el que és el Peix de Roca, que ha intentat pues, abarcar aquest any una mica més i poder donar més al·licient en el poble. També s'hi han enganxat pues, els botiguers, el cinema, les conferències, les tapes de Peix de Roca, el concurs popular de cuina, i s'hi ha volcat una mica més el poble. No? veient doncs, que va funcionant i que cada any doncs, és una marca que va arrelant i que ens dona doncs, un al·licient més. No?
Quins altres plats destacaries a part d'aquest?
Bueno, hem intentat doncs, agafar un escamarlà. Tenim quatre pescadors encara en aquestes caves, ja sigui a Tuna o aquí mateix això és, a Fornells, i en quatre pescadors, i llavors doncs, amb ells hem intentat, doncs, a part de donar a conèixer les arts de pesca, de poder vendre una mica més el peix que ells pescaven, no? Que no tinguin, a part de passar pel pòsit, doncs, que ens puguin donar els seus productes, no? Uh-huh. És a dir, de la mar a la taula.
Sí, sí, sí. Que és com millor està el peix, ho dic perquè quan un peix és de primeríssima qualitat, com és aquest cas, poca manipulació se li ha de fer, no?, per tenir
sí,
èxit.
Sí. Intentem donar-li menys manipulació perquè tingui el gust de mar, no?,
sí.
I el gust especial que té aquest microclima, diguem-ne, de Begur,
sí.
Amb les roques i amb la... No, quasi que les platges no existeixen, o són molt petites. Llavors el peix té una textura i una consistència i un gust especial, no?
Sí, sí. Estem parlant d'aquestes jornades gastronòmiques, d'aquesta 14a campanya gastronòmica del peix de roca, eh? Recordem, el proper dissabte 21 d'abril arrenca i fins al 3 de juny són diferents les entitats que hi participen, tal com ens deia el Lluís Ferrés, però evidentment doncs, aquest hotel-restaurant Aigua Blava hi participa d'una manera absolutament activa i amb molta il·lusió i voluntat de que els nostres oients, en aquest cas, doncs, tinguin i prenguin la decisió de seure a la seva taula i gaudir d'aquests plats que els hi prepararà el Lluís. Uns plats que en moltes ocasions també, Lluís, té una presència fonamental, un peix molt típic d'aquesta zona, que és l'escòrpora, la rascassa, no?
La rascassa, exactament.
Sí, sí, sí.
I l'escòrpora. L'escòrpora n'hi ha menys i és més petita. Llavors, el que s'aprofita més és la rascassa. La rascassa, tant amb suquet com peix al forn, com a la planxa, i té una textura i un gust especialment delicat.
Mm-hmm. Doncs jo espero doncs, que tinguin i prenguin aquesta decisió d'acostar-se, ho parlàvem fa uns instants amb el senyor de Bahí, una molt bona ocasió és aquest proper pont del 1 de maig, i si no, qualsevol cap de setmana val la pena doncs, acostar-se a Begur, gaudir amb els seus indrets absolutament incomparables, i seure en aquesta taula del restaurant de l'hotel Aigua Blava. El Lluís Ferrés és el seu xef i amb ell hem parlat doncs, d'algunes d'aquestes especialitats. Lluís, ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns.
Gràcies i esteu convidats el dissabte 21 d'abril, que és la presentació del peix de roca, i després hi haurà tastets i una mica de show que fan tots els, mm-hmm. l'agrupació d'hostaleria d'aquí de Begur, per tal de poder donar a conèixer doncs, el que fem a casa nostra.
Segur que sí. Una forta abraçada, Lluís, gràcies.
Doncs vinga, fins després.
A l'hotel-restaurant Aigua Blava, repetim, a la platja de Fornell, sense número, a Begur, en aquesta localitat gironina de l'Empordà, el 972-62-20-58. Aquí teniu aquest telèfon, 972-62-20-58, i la plana web, aiguablava.com, aiguablava.com. Ha estat el primer dels protagonistes que situàvem a l'Empordà, doncs no marxem de l'Empordà, ara us parlem de vins excel·lents d'aquesta zona. Fem una pausa, de seguida estem amb ells.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Clot dels Homs Rosat 2010. Medalla d'or al 16è concurs Giroví 2011. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remurs a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Tábola te regala el ramo de novias.
Tábola Decoración, 673-75-22-35, www.tábola.es. Tábola Decoración, especialistas en decoración floral.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos.
Molt bé, doncs aquí seguim. No ens movem de l'Empordà. Acabem d'escoltar aquesta interessant referència gastronòmica i, evidentment, doncs, després d'un bon restaurant, uns bons vins també d'aquesta zona de l'Empordà. Darrerament s'estan fent les coses molt ben fetes i estan naixent cellers que realment fan productes, vins molt interessants. Vins de taller és el nostre següent protagonista.
Vins de taller és un petit celler situat al cor de l'Alt Empordà, rodejat de camps d'oliveres i de blat, que representa la més pura essència del Mediterrani. Va néixer ara fa uns 10 anys, l'any 2002, amb l'objectiu d'obtenir vins d'altíssima qualitat mitjançant un mètode molt peculiar que permet elaborar vins en garatges o tallers reconvertits en petites bodegues o en els utensilis, i els equips que s'utilitzen s'adequen a l'espai i a la producció. Es produeixen, doncs, en petites quantitats, en vinyes de poques hectàrees i situades en terrenys també molt peculiars. Aquestes característiques permeten donar un toc especial a tots els seus vins que s'elaboren a partir de les seves necessitats per obtenir així la seva màxima expressió.
Efectivament, Sara, doncs des de Siurana d'Empordà, des d'aquesta localitat s'elaboren aquests vins, aquests productes. Avui volem fer especial incidència, donat l'època de l'any en la que estem, s'incrementa el consum de vins rosats i blancs. Aquest celler també en tenen i de força interessants. Antoni Falcón és el seu responsable. Com estàs, Antoni? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Us en sentiu especialment orgullosos, no?, dels vostres vins, evidentment de tots, però d'aquests blancs i rosats també, no?
Sí, la veritat és que els blancs i els rosats són potser els varietals que s'estan donant millor en la zona on estem. Els negres són molt interessants, però són molt contundents. Són vins d'aquests, doncs, realment densos, semblants a la zona del Médoc, de Bordeus, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Però, en canvi, cada estiu, efectivament, els que són molt més fàcils de prendre i molt agradables, fresquets, són els rosats que fem, que es diu Gris, i els blancs que fem un jove, que es diu Flox, i també un amb una mica de fusta, uns 3 mesos de fusta d'una part del component de vi, que és l'URMC, que a partir també de l'any que ve ja tindran el propi. I en vez de dur les inicials dels varietals que el conformen, que és V de Viognier, R de Rosan, M de Marsan i C de Cortese, doncs tindrà un nom que segurament tindrà que veure molt amb el lloc on ens trobem situats al vinyet. És a dir, que farà un nom que serà pràcticament un topònim, sí, d'un petit veïnat que hi ha tocant a Siurana.
Realment és la tendència, no?, doncs de fer coses molt concretes, de zones molt concretes, d'extensions també molt, molt limitades. En aquest sentit, de seguida parlarem de la presència que ha tingut aquest celler alimentària i també seguirem fent incidència, doncs, amb aquests vins blancs i rosats. Però abans una novetat, perquè esteu fent noves plantacions en una zona, home, relativament allunyada d'on esteu, no?, que és la Garrotxa.
Sí. Diguem-ne que amb uns bons amics, paisatgistes, arquitectes paisatgistes, dedicats també a tots aquests temes, diguem-ne, de la millora de la sensibilitat del paisatge i també molt, diguem-ne, motivats amb tots els temes de l'agricultura, especialment l'agricultura ancestral, ecològica i tradicional, hem plantat a l'altra banda de la Fageda d'en Jordà una quantitat de ceps en plan experimental, aproximadament són 3.000 ceps, ens hem de recordar, bàsicament de dues varietats poc habituals a casa nostra, però com que precisament la zona de la Garrotxa és una zona molt més fresqueta, és a dir, de Siurana a la Garrotxa, des d'un punt de vista de desplaçament en temps, és relativament curt, és a dir, en 25 minuts estàs de Siurana a Olot, però, en canvi, les condicions climàtiques varien sensiblement. A Siurana estaríem amb uns 450 litres metro quadrat any i a la zona aquesta de la Garrotxa pràcticament estaríem amb 1.000 o 1.000 i pico de litres metro quadrat any i amb unes temperatures més fresques, la qual ens ha possibilitat i al mateix temps ha obligat a canviar els varietals i, en vez de plantar el mateix tipus de varietals que estan plantant a Siurana o a la zona, doncs, en general de l'Empordà, hem tirat cap a un tipus de clons vegetals, uns varietals molt més de zones més fresques i humides, com si estiguéssim tancant la Borgonya. Uh-huh. I hem plantat Pinot Noir, com a representatiu de la Borgonya, i de la zona doncs, de Montepulciano d'Itàlia hem plantat també en plan experimental, poca cantitat, em sembla que són 500 ceps de Sangiovese.
Mm-hmm. Bé, aquesta zona de la Garrotxa, ens parlava l'Antoni Falcón doncs, d'aquest espectacle de la natura, que és la Fageda en Jordà. Per cert, avui al llarg del programa també us proposarem una passejada a nivell turístic amb una empresa, Santa Pau Turístic, doncs, que efectivament doncs, fa voltes i certament interessants per aquesta zona de la Fageda en Jordà. Serà més endavant al llarg d'aquesta edició de Trotamundos. De totes maneres, Antoni, jo et volia comentar, és curiós, no? Doncs aquest concepte, sempre que parles d'això, dius, amb el nostre grup d'amics, no? Sí que és cert, doncs, que teniu un concepte molt d'amistat entre les persones que col·laboreu en aquest i participeu activament en aquest celler, perquè no deixeu de ser uns amics amants del vi.
Sí, de fet, el que és el nucli bàsic de Vins de Taller és que som una colla d'amics socis. En total, ara ja som 16, de diferents procedències, és a dir, tenim gent bàsicament de casa nostra, però també tenim algun soci que viu a Madrid, i tenim dos socis que són parisins, que viuen a París, i bueno, bàsicament ens donem l'estima per la terra i pels productes que se'n deriven d'una manera el més natural possible, i dintre d'això, doncs, especialment els vins, per tot això que trobes quan prens una copa de vi, si realment ho has fet i trobes aquest carinyo, diguem-ne, a dintre de l'essència del vi, no? Aquesta espècie de poesia, no? De trobar-hi fruites o olors de les plantes properes on està la vinya, trobar doncs, la fruita aquesta que s'ha conservat perquè s'ha intentat portar al màxim de cura conservant un fred perquè no perdi aquestes olors i aquests perfums, aquests sabors, i bueno, tot això és el que ens uneix, no? Llavors, a part del que és el nucli aquest, tenim alguns altres amics que també tenen algun vinyet que els hi portem nosaltres, concretament a Ultramort, després de Verges, anant cap a la Bisbal, doncs tenim una petita plantació amb un amic i soci que es diu Eduard, on tenim plantat aproximadament una hectàrea de Chardonnay. Uh-huh. I després, a Millars i a Monells, tenim plantat, també amb una colla d'amics, en un cas a Millars tenim plantat una varietat que es diu Petit Manseng, típica del Jurançon. És un vi, bàsicament, molt afruitat, dolç, però amb molta acidesa, amb retrogust, molt interessant. I a Monells tenim plantat una mica de Xirà, Marzalan i Moscatell d'Alessandria. Uh-huh. I ara, en aquest cas, doncs, els amics aquests d'Olot doncs, hem plantat aquestes altres varietats. És a dir, procurem fer coses bastant insòlites perquè bueno, ens agrada intentar descobrir i provar coses noves i no fer una mica el de sempre, no? Perquè el de sempre està molt ben fet i n'hi ha molt. O sigui,
ja n'hi ha massa.
Tenim molts xarel·los, moltes garnatxes, moltes carinyenes, tenim molts productes que ja són, que els tenim aquí i que estan molt bé, no? Però nosaltres volem intentar obrir-nos a noves coses per tal doncs, de trobar-hi matisos i de ser més originals i tenir un producte més insòlid, no?
Sens dubte. Buscar la singularitat del producte, avui aquesta singularitat segurament doncs, et porta directament a l'èxit. Home, hem de dir doncs, que, tal com ens explicava la Sara, vau començar el vostre recorregut en el 2002,
sí.
Fa aproximadament 10 anys. Jo crec que esteu i heu d'estar molt satisfets de l'evolució, no?, que han tingut els vostres vins de taller.
Sí, en part sí, mal està que nosaltres ho diguem, però bueno, no ens podem queixar. Aquest any, diguem-ne, hem començat a recuperar una part del capital que hem invertit, que seria, diguem-ne, els números més freds i menys poètics, però que també són importants, i des del punt de vista de tenir una certa posició en el mercat, com un celler molt petit i molt singular, perquè pensem que nosaltres tenim una producció de 25.000 ampolles l'any, perquè la gent tingui un ordre de magnitud, hem de pensar que Castell de Peralada em sembla que fa 11 milions de botelles,
sí,
no?
Sí.
Nosaltres en fem 25.000, no?
Unes quantes
ara, el carinyo que hi posem en aquestes 25.000, doncs, potser és el que ens permet doncs, tenir un cert reconeixement dins del que cap i estar en els millors restaurants, per suposat, de Girona, amb molts dels millors restaurants de Barcelona i amb alguns dels millors restaurants d'Espanya, no? I, bueno, i això, doncs, mica en mica, això que dèiem, doncs, doncs sí que estem relativament contents. Realment, quan ens hi vam ficar amb aquest tema, no pensàvem que fos un projecte de tan llarga maduresa. És a dir, realment han fet falta aquests 10 anys per començar a veure'ns les orelles, tot i la crisi galopant mundial amb tots els sectors que ens envolta, no? Però, bueno, tot i així, hem crescut aquest any en ventes amb un 20% sobre l'any anterior i, de moment, aquest primer trimestre continuem creixent. Esperem que el reste d'any continuem aquesta tendència, ojalà, no?
Segur que sí, segur que sí.
Tornant una mica a l'origen del que em preguntaves amb els vins aquests, doncs, home, ara és una època fantàstica per provar aquests vins d'estiu. El nostre rosat li hem posat el nom de Gris, que és una tradició del sud de França, del Rosselló, del Languedoc, de que els vins aquests rosats tenen un rosat molt, molt, molt tènue, molt suau, molt lleuger, i es coneixen com a vins gris dels diferents cellers, cada un té el seu nom, la seva marca, i hi ha com un denominador que és el gris. Nosaltres aquest nom comú l'hem convertit en el nom propi del nostre rosat. O sigui, el nostre rosat es diu Gris i està registrat amb aquest nom, no? Perquè és aquest rosat que és gairebé assalmonat, una mica grisós, no? O sigui, els blancs, en canvi, que dèiem d'estiu, tenim el Flox, que és un cupatge de Chardonnay, d'aquest que deia d'Ultramort, més el Rosan i Marsan, que tenim a Siurana. I després, en blanc, amb una mica de fusta, tenim el VRMC, que té Madanès, Bionier i Cortés. És a dir, Bionier, Rosan, Marsan i Cortés, que és absolutament insòlid. Algo que s'assembla molt amb aquest VRMC nostre és el Clos d'Agon, que fa Bionier, Rosan i Marsan, i nosaltres li posem aquest matís d'aquesta petita part de Cortés, adaptat aquí a l'Empordà, originari del Piemont, però que aquí s'ha adaptat molt bé i que li dona, això que dèiem abans, aquesta singularitat de dir, bueno, com aquest vi no en trobaré un altre. No?
Sens dubte, que jo crec que és el pilar fonamental d'aquest celler. Vins de taller, avui estem analitzant amb el seu responsable, l'Antoni Falcón, els seus vins. El que sempre diem, no? El millor que poden fer els oients, jo convido a que ho facin, és que els donin aquesta primera oportunitat en els vins. Jo crec que a la diversitat està el gust. No tots els vins poden agradar a tothom, però a mi m'agradaria doncs, que els oients doncs, provessin aquests vins, ja que estem parlant dels rosats, aquest gris, o aquestes dues gammes de blancs, el VRMC o el Flox. Ja per acabar, Antoni, heu estat alimentària, crec que també amb molt bona acceptació, no?
Sí, la veritat és que vam organitzar en paral·lel una sèrie de coses. Vam fer unes cates amb els nostres de Barcelona, Sentits d'ECN, que estan al carrer Bailén. També vam fer un dinar amb els nostres distribuïdors per tal d'explicar-los doncs, una mica tendències i què estàvem fent i que ells ens diguessin també una mica com veien la situació i com veien el nostre producte, és a dir, aquest feedback imprescindible perquè el productor, diguem-ne, i el comercialitzador final o finalista, doncs anem de la mà, no? I, bueno, va anar força bé i després també vam fer una cata molt divertida en l'hotel Om, en el restaurant, en el Mo, bueno, on vam tenir bastanta concurrència, entre els quals doncs, vam tenir doncs, la Mercedes Milà, que s'ha convertit en una furofa dels nostres vins.
Que, per cert, l'altre dia, en un programa de televisió, portava unes arracades amb els vostres taps de suro.
Efectivament, eh? Efectivament. Li va agradar molt aquesta idea, o sigui, en el Mo, les hosteses que servien els vins es van fer unes arracades amb els taps dels quatre o cinc cellers que estàvem fent aquesta cata.
Sí.
I la Mercedes, que va assistir i li va agradar molt l'idea, es van portar un parell de taps i es va fer aquestes arracades i després ens va fer la sorpresa aquesta de sortir en la televisió de Telecinco doncs, amb les arracades i comentar doncs, que els nostres vins doncs, li agradaven molt, del qual estem molt contents i molt satisfets i li agraïm molt doncs, diguem-ne, doncs, que ens hagi ajudat a fer-ho saber a molta més gent, no?
I tant que sí. Doncs aquí ho teniu, amics, amb barracades o sense, però sobretot l'important són els vins, el producte, l'esforç, la il·lusió, la voluntat de fer les coses bé. I jo estic absolutament convençut, doncs, que els oients voldran provar aquests vins. Busqueu-los a qualsevol establiment especialitzat. Vins de Taller és el seu nom. I el nostre més sincer agraïment al seu responsable, a l'Antoni Falcón, amb aquest desig de que les coses segueixin anant tan bé. Gràcies, Antoni, una forta abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres i que puguem seguir molt temps treballant plegats.
Segur que sí, una forta abraçada, Antoni, gràcies. Fem una petita pausa, de seguida ens ocupem de més temes en aquesta edició de Trotamundos, que com sempre us acompanyarà, si així ho voleu, fins la una en punt de la tarda. No marxeu. La teva veu, quina, quina, la teva veu.
Cultura.
Placer.
Aromas.
Gustos.
La verdad.
Los mejores vinos en la bodega de Trotamundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta. Passeig Marítim 197 de Castelldefels. 93 665 68 57. Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla de plata a Challenge Internacional du Vin 2011. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Doncs aquí seguim fins a la una en punt de la tarda en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, sempre amb alguna presència a nivell de restauració de la ciutat de Barcelona. La veritat és que hi ha molts restaurants que ho fan molt bé, però hi ha unes zones específiques, emblemàtiques, molt típiques, tradicionals de la ciutat comtal, com és la Barceloneta. Per exemple, la Barceloneta, sempre que volem fer una passejada gastronòmica, nosaltres dipositem la nostra confiança amb un bon amic d'aquest programa, amb el Martí Domènech, que és el responsable del restaurant La Puda de Can Manel. Un restaurant que menjareu no bé, d'allò més bé. I no ho diem nosaltres, que evidentment també ho diem, sinó que ho diuen moltes persones, molts clients que han tingut l'oportunitat ja de seure a la seva taula i gaudir, disfrutar amb els seus plats. I parlen molt bé, no, Sara?
Exacte, diuen meravelles, Miquel. La veritat és que totes les webs i revistes de restauració que hem consultat diuen meravelles, com dèiem, d'aquest restaurant tan emblemàtic de la Barceloneta. Moltes de les persones que han tingut el plaer de seure a les seves taules afirmen que és el millor restaurant on han menjat mai i que la seva cuina és excepcional. La majoria dels comentaris i les opinions que hem trobat destaquen sobretot els seus arrossos, les seves paelles i les seves gambes, i no obliden tampoc l'amabilitat i el tracte proper i familiar de totes les persones que treballen. Tots diuen sentir-s'hi com a casa i destaquen també la seva bona ubicació. És a dir, aquest restaurant ho té tot, Miquel.
I tant que sí, que ho té tot, i el nostre bon amic, el Martí Domènech, que ha tingut l'amabilitat de venir-se a visitar. Com estàs, Martí? Molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel, molt bon dia, Sara. Aquí estem, mira, una altra vegada més jo aquí. Ja saps que, escolta, estaria tot el dia aquí molt tranquil i molt content.
Doncs ja ho saps, que aquesta és casa teva. Què feu amb els clients que parlen també de vosaltres? I la gent ho pot consultar, eh? Vull dir, la red és libre, que diuen.
Fem el que podem, fem el que podem. Vull dir que ja portem molts anys i el carinyo que nosaltres tenim als clients doncs es comunica, perquè la veritat és que jo sempre tinc aquesta manera de pensar. Imagina't la quantitat de restaurants que hi ha, no només a Barcelona ja, que deuen ser la tira, sinó només a la Barceloneta. Uh-huh. I el fet que una persona, una família, escolleixi el teu, ja mereix tot el carinyo del món, perquè jo m'ho prenc una mica com un detall, com un homenatge, no? Perquè dic, hòstia, doncs vaig al restaurant de Can Manel, vaig al restaurant de la família doncs del Martinet o del Papito, no? I per mi això ja és un què, perquè la gent pot escollir tants restaurants i pot anar a tants llocs que escolleixin el teu, que allò ja t'obliga a que aquella persona surti d'allà encantada amb el tracte, amb el gènere, amb el preu i el que necessiti, ni més.
Fixa't que això es pot extrapolar perfectament amb un programa de ràdio. Programa de ràdio que ara els oients, les persones que ens estan escoltant, doncs han tingut l'amabilitat amb la quantitat d'emissores que hi ha ara mateix fent programes perfectes, excel·lents, doncs de dir, anem a escoltar aquest programa, a veure què ens expliquen aquest matí dissabte, no?
Mira, per cert, no estava preparat això, t'ho dic en sèrio. Ara quan he sortit del restaurant, hi havia un amic que estava dinant a la terrassa. I em diu, Martínez, on vas? Perquè sempre venen dos i un no hi estava. Diu, està encostipat, el Salvador no ha vingut. Això és veritat, ara fa mitja hora. I dic, vaig a la ràdio, que estic a Ràdio Estel Catalunya, i he principat, que faig, col·laboro amb uns programes i tal, i Trotamundos i tal, i diu, escolta, diu, doncs aquesta emissora m'agrada molt. Diu, m'agrada molt, i a més, textualment, una música fantàstica i sí, ho fan molt bé.
Sí, sí.
Vull dir que això ara fa, un ratet.
Doncs agraïts, agraïts a tothom que ens acompanya, que ens recolza i que ens segueix. I la nostra obligació és explicar coses que valguin la pena. I aquest restaurant, la Puda de Can Manel, a la Barceloneta, amics, us ben asseguro que val la pena. Per què val la pena? Pel tracte, evidentment, una de les qüestions fonamentals, però també per la cuina, Quan anem a un restaurant volem gaudir, disfrutar del que ens posen en els plats, i teniu un ventall realment molt extens, no, Martí? Per la gent que potser encara no us coneix, fes-nos una radiografia del teu restaurant.
Sí, mira, nosaltres tenim la cuina tradicional mediterrània i de pescadors, no? Cada any doncs, hi anem incorporant algunes coses noves. Quan arriba aquesta època, abans de Setmana Santa, intentem donar una ullada a la carta, fer una mica d'anàlisi, de dir, bueno, mira, aquests plats tenen molt més èxit, aquests potser una menys, potser incorporar alguna cosa nova. I això ens preocupa, i ho pensem i ho fem. I al final, doncs, per exemple, teníem molta tendència de gent a dir, escolti, ens pots fer la paella, la feu molt bona, però avui que et porto una mica, podria ser una mica caldoseta, o podria ser... Llavors, semblava que fos una improvisació, no? I què hem pensat? Doncs, bueno, els arròs caldosos tenen un tracte diferent. Llavors, la paella és ampla, rodona i planeta, però per quan has de fer un arròs caldós, doncs l'utensili ja ocupa més llocs, ja ha de tocar forns, ja ha de tocar... Llavors, ho hem fet d'una manera i l'hem incorporat a la carta, fixo ja. Llavors, la gent, amb el tema de l'arròs caldós, doncs s'han donat compte de que s'ha volcat i té un èxit tremendo. I ho posem, a més, és maco de servir, perquè... Posem uns plats, clar, l'arròs caldós, doncs fa bulto, no? I clar, el caldo necessita espai. Llavors tenim uns plats grans, macos, que veus aquell plat en aquella taula quan el servim de la...
La posada en escena és molt important, molt restaurant.
I aquell plat, i llavors posem els trossets de llamanto, per exemple, a part, i aquell plat dona goig de veure i la gent, escolta, i veus que disfruten i clar, amb el caldo que fem servir per fer l'arròs i amb la matèria prima i tot el carinyo que li posem, la veritat és que tant la paella marinera com els arrossos negres i les sidauàs i aquest arròs caldós, doncs, té un èxit tremendo i aquests dies s'he donat compte de que la gent, clar, quan la gent el demanava semblava com si el demanés com fent, demanant un favor, però ara l'hem intentat, doncs, posar, ja està, a la carta, de fet, i la gent m'ho demana amb tota tranquil·litat del món perquè sap que pot demanar sense que nosaltres ens creï cap problema perquè estem ja preparats per fer-ho, no?
També parlen molt bé del vostre marisc. És molt important, no?, el lloc de procedència que sabeu de primera mà.
Mira, Sara, nosaltres vam començar a tindre problemes fa uns quants anys, ja parlo, abans del famós tema del Prestige, de que arribava un moment de que, com treballàvem moltíssim, el nostre mercat de marisc de vegades no era el que nosaltres volíem. Llavors arribava un moment de que el mercat central, per exemple, de Mercabarna de Barcelona, arribava un punt de que no era prou adequat per nosaltres perquè les quantitats i el volum de negoci que nosaltres volíem fer amb aquest, amb el marisc, no? Estem parlant d'Escopinya, de l'Almeja, de les navalles, dels musclos. Llavors vam decidir anar a Galícia i vam fer un viatge a Galícia i vam anar a parar, molta sort vam tindre, vam parar amb una marisquera, una família treballadora, una família molt bona gent, i que de veritat és importantíssima a Cambados, a la zona de Cambados de Pontevedra, i vam trobar Mariscos Laureano, que és un home que fa molts anys que estem amb ell, i que, per exemple, quan va passar el tipus de desgràcia com el Prestige, les Ries Baixes van ser afectades, com totes les Ries de Galícia, però no ens va faltar absolutament cap tipus de mercancia, i el preu igual, no vam voler abusar de la situació, i amb aquest home li estaré agraït sempre, i de fet, quan vam a Galícia estem a casa seva, i el visitem, i ara ha tret uns vins al Brinyos, que els ha fet amb molt de carinyo, jo sóc el primer a dir-li que jo l'ajudo, jo li porto el seu vi al Laureatus famós que ha fet, i allà Can Manel el té la gent a la seva disposició, i amb aquesta vida s'ha de ser agraït, i quan un t'ajuda, doncs no és només el negoci ja com a comerç, sinó el negoci com a nivell personal, enriquidor i de les relacions personals, nosaltres ho valorem molt.
Sí, senyor. Doncs aquí teniu aquest restaurant, la Puda de Can Manel, a Barcelona, a la Barceloneta, en aquest barri tan emblemàtic, que ara per Setmana Santa ha sortit a la televisió, que, escolta, hi havia cues per tot arreu. Crec que us ha anat molt bé, també.
Ha anat bé. Al principi el temps estava una mica tonto, perquè jo veia que la cosa no anava com de mare, perquè nosaltres a la terrassa l'explotem. Tenim una terrassa preciosa, amb les cadiretes, amb els seus coixins, amb les estufetes, amb uns toldos nous, uns leps nous de llum. La gent es troba molt bé, i a més hem de tindre en compte això del tabac, que la gent d'aquesta terrassa es poden fumar, no? I la terrassa ens afecta molt a nosaltres, i són 120 cadires a fora que quan s'omplen, gràcies a Déu, s'omplen quasi cada dia, però tenen una possibilitat la gent de vindre a casa, i si plou i fa mal temps, doncs allò és un problema, no? Però hem anat bé, hem acabat bé la setmana, i la veritat és que estic content, agraeixo molt als nostres clients, han celebrat coses com 50 anys de casat, fa poquet se van fer el dia fa poquet un gran pescador de la Barceloneta, que el Tonet de la Barceloneta, de les barques de les Maireta, que es diuen Maireta, és un gran pescador de tota la vida, i va fer 50 anys de casat, i va ser molt emocionant, i van estar allà 40 o 50 persones que van estar allà a les nostres bodegues, que tenim unes bodegues centenàries que la veritat, quan la gent es veu i mira el sostre, aquella pedra, aquella cosa, a la gent li agrada moltíssim, i agraeixo a tots els clients de la Setmana Santa, d'aquí i de fora, que han vingut a casa i ens han fet companyia, i estic molt content.
Doncs recordem la vostra adreça perquè us puguin venir a veure, el restaurant La Puda de Can Manel, que està al passeig Joan de Borbó, 60-61, del barri de la Barceloneta. El telèfon de contacte és el 93-221-5013, 93-221-5013, i la vostra web www.pudacanmanel.com.
Evidentment, doncs, es poden menjar moltes coses, només arrossos caldosos, sinó també teniu, evidentment, doncs, aquesta presència importantíssima del marisc, però altres tapes que també tenen molt d'èxit, no?
Sí, perquè fem unes anxoves, les deixem al moment, les anxoves nostres tenen molta fama. A la Barceloneta és un lloc d'anxova, però l'anxova s'ha de saber tractar bé i fer bé, no? Després, doncs, són molt famosos els nostres calamars a la romana, que algú em diu, ai, potser com la mare no són com la mare, no quan els feia la teva mare, però bueno, això, la mare és única, no? La meva mare era única i la mare ho feia d'una manera, no? Però seguim la seva tradició i seguim la seva recepta, i el calamar que l'ha romanat també moltíssim èxit, així com tenim molt bon pernil, tenim un pop gallego que quan ve al de Galícia, hi ha gent de Galícia, ara ja vindrà un dels principals empreses importantíssimes de Galícia a fer un banquet a casa, i també va estar contentíssim. Em va fer molta il·lusió que un home tan important com aquest a Galícia vingués a Can Manel. I la veritat és que sí. A més, vull dir una cosa, Miquel. La cosa està que no hi descobriré res i et dic que estem una mica de crisi, no? Això ja dura, sí. Però saps que nosaltres fem un menú de 12 euros al migdia encara, de dimarts a divendres, i fem un menú molt bo, i la gent ve i també ho valora, i tenen en compte que hi ha gent que ve cada dia de l'any, menys el dilluns que tanquem, i la seva mateixa taula. Llavors això a mi també em provoca una satisfacció, perquè tot té que ser mariscades i grans arrossos, perquè la gent de la Barceloneta i gent que treballa cada dia es mereix un bon menú, un menú casolà que fem autèntic per 12 euros, i quan s'acaba, això sí, però la gent ho valora també i un dia poden vindre a menjar-se una mariscada i els dies de cada dia que tenen pressa i treballen, doncs fem un menú autèntic de 12 euros que també té molt d'èxit i la gent l'aprecia moltíssim.
Mm-hmm. Alguna referència? Un últim apunt. Abans parlaves d'aquest Alvariño, d'aquest amic dels mariscos Laureano, però també tens vins certament interessants, diferents, singulars, com per exemple un vi blaugrana absolutament, eh?
Doncs sí, mira, jo de jovenet vaig estar...
Com el teu cor,
al
eh?
Futbol, al futbol base, ara tinc la sort d'estar a l'agrupació d'exjugadors, porto des de l'any 90, 22 anys, col·laborant amb l'agrupació d'exjugadors, allà doncs, ajudant a qui puguem i fem col·laborem entre tots perquè fer barcelonisme i que el Barça vagi endavant i les persones que, exjugadors que han tingut problemes de salut o econòmics i tota l'agrupació està per això, no? I també col·laboro. I clar, de petitets, aquests jugadors com el Víctor Valdés, el Pepe Reina, l'Iniesta i l'Oleguer, i venien a sopar a casa quan eren juvenils i a vegades de les multes que els donaven, els feien pagar una multa quan arribaven tard a entrenament, per exemple, no?
Sí.
L'època del Quique Costas, i ara inclús el Eusebio també doncs, tinc molt bona relació. I l'Iniesta doncs, és un nano que tothom ho sap, no? Que és una gran persona, i va treure aquests vins i vam estar parlant un dia i diu, pues mira, ja que Andrés, diu, ja que s'has venit aquí a casa de jovencito i tal, pues mira, los vinos de Iniesta estaran en la carta de Can Manel i els tinc allà incorporats, doncs té la finca al Carril, té un que es diu Corazón Loco, que també és un nom així una mica, sí, però té èxit, i llavors té un vi blanc Valeria, que és el nom de la seva filla, que ahir va fer un any, fa poquet, una setmana va fer un any, i els tinc incorporats a la carta, bueno... Pues mira, a la vida també s'ha de ser, doncs, tindre sentiments i tot no és... I a vegades és un producte boníssim, que té èxit, i bueno, a la gent li agrada, i la família Iniesta, doncs, els pares i els tiers de l'Andrés els hi fa molta il·lusió, i que costa, doncs, col·laborar una miqueta, doncs, allà els tenim a la disposició de la gent que els vulgui provar, que els recomano, que són molt bons vins.
Aquests vins i, sobretot, la línia de plats interessantíssims doncs, d'aquest restaurant. La Puda de Can Manel. Avui, un cop més, doncs, ha tingut la gentilesa el Martí Domènech de venir a fer una visita aquí a Ràdio Estel Catalunya i nosaltres recomanar, com no, aquest restaurant a tots els amics que ens esteu escoltant ara mateix. El passeig Joan de Borbó, 60-61 de la Barceloneta. Aquest telèfon d'informació aquí el teniu, 93-221-5013 i la seva plana web, pudacanmanel.com. Martí Domènech, gràcies per venir.
Gràcies, Sara, gràcies, Miquel. Ja sabeu el que penso de Radio Estel i d'aquest programa Trotamundos, que sou uns cracs, que estic encantat de vindre.
Tu que ens estimes molt.
I que la gent, de veritat, que quan em senten, m'ho diu la gent que em sent parlar, diu quina gent més maca, quina emissora més xula i que ho fan aquests de Trotamundos. Dic, bueno, pues, si jo estic és per alguna cosa, perquè potser hi has estat una vegada i ja està. Però la prova és que continuo per alguna cosa serà, no?
I això Miquel? Que no han vist a la Sara, perquè la ràdio no et veu.
La Sara
no?
Està... Imagina't si l'arriben a veure. No vull dir res, perquè la Sara està que se'n surt.
Moltes gràcies.
La primavera s'està passant.
Gràcies, Martí.
Gràcies.
A vosaltres i bon dia.
Fem una petita pausa, de seguida ens ocupem amb més amics en aquesta sintonia de Ràdio Estel.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-5013. Més informació a pudacanmanel.com.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Tábola te regala el ramo de novias.
Tábola Decoración, 673-75-22-35, www.tábola.es. Tábola Decoración, especialistas en decoración floral.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973-23-13-64. Pàrquing propi a tots dos restaurants. Gran Clot dels Homes Negre 2005. Medalla de plata, concurs mundial de Brussels. El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu. Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Celi, un espai per parar, reflexionar i debatir. Cada dissabte a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, Valors a peu de carrer, amb Elena Canseco. Analitzem els temes de fons de la nostra societat des del prisma dels valors. L'ètica i la reflexió al servei del dia a dia. Valors a peu de carrer, produït per Editorial Proteus i Revista Valors amb la col·laboració de Ràdio Estel. Valors a peu de carrer, amb Elena Canseco. Cada dissabte a 7:45 de la tarda. Repetició del programa els diumenges a les 10 de la nit.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
L'ofertassa d'Hipercor és espectacular.
Llom ibèric de gla d'onça tornino d'aproximadament un quilo, 49,90 euros.
De regal un xoriço i una llonganissa del mateix pes, també ibèrics de gla.
Valor del regal, 28 euros.
Oi que és hipermillor?
Hipercor, preu hipermillor.
Ràdio Estel.
Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Si te gusta el arroz, hemos encontrado tu paraíso particular. Restaurante Casa Salvador. Más de medio siglo al servicio de sus clientes, elaborando una cocina cuidada, de calidad y con el arroz como protagonista. El color. Ven y déjate seducir. Tenemos más de 100 arroces diferentes. Restaurante Casa Salvador, en Cullera, Valencia. Nos encontrarás en la Stañ de Cullera sin número. Teléfono 96-172-0136. Restaurante Casa Salvador. Tu satisfacción es nuestra meta.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Bueno, pues abrimos esta segunda hora de Trotamundos, esta edición 502, correspondiente desde sábado 14 de abril de 2012, como siempre con nuestro argumento principal, la gastronomía y la enología. Los buenos vinos, ahí donde los encontramos, en diferentes puntos de España. En Galicia, desde luego, hay muchos y muy buenos. No hace mucho han pasado diferentes presidentes de consejos reguladores, bodegas también. Todos ellos hablando de las excelencias de esos caldos. Y en muchas ocasiones también hablando de las variedades de uva específicas que utilizan en la elaboración de los vinos. Hoy hemos escogido para hablar y conocer un poquito más de cerca la variedad Albariño. A todos seguramente os sonará esta variedad absolutamente típica de esa zona de Galicia. Nos vamos a Pontevedra, particularizamos esa variedad. En unas bodegas se tienen vinos realmente interesantes, bodegas Chávez. Hoy queremos hablar en particular de un vino que dicen los que lo han probado que es realmente un producto excelente. Castel de Fornos, enseguida estamos con su enólogo, con Pepe Chávez. Antes vamos a saber cuáles son algunas de las particularidades de esa variedad Albariño, Sara.
Pues Bodegas Chávez se fundó, cabe decir, primero en el año 95 y se dedica a la elaboración de vino Albariño con DO Rías Baixas. Sus vinos se elaboran en un 70% a partir de viñedos propios, lo que garantiza el control de todos los procesos que influyen en el resultado final. Cabe decir que esta bodega fue una de las primeras en elaborar Albariños y que actualmente produce más de 200.000 botellas al año. Su altísima calidad ha sido reconocida en varias ocasiones. Así, por ejemplo, su vino Castel de Fornos Albariño fue el primero en obtener un premio y hasta ahora el único en la cata internacional Intervin 90 de Barcelona en Puna con 360 vinos de 17 países distintos.
Por algo será, por algo será. Pepe Chávez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, seguramente estas razones de ese premio es la calidad del producto, ¿no?
Vale, hombre, los Albariños es un vino que destaca, es un vino bien elaborado y de, digamos, y se controla todo desde la producción a la elaboración, uh-huh. Se consiguen pues unos vinos que destacan de manera pues dentro de los vinos blancos, vaya.
Desde luego el Albariño se ha instaurado con una fuerza tremenda históricamente en Galicia, ¿no? Pero yo te quería preguntar, Pepe, tú conoces perfectamente esta variedad de uva. ¿Tiene alguna particularidad? ¿Es una variedad que se le tenga que tener unas ciertas atenciones? Cuéntanos.
Vale, esta es una variedad que potencia principalmente sabores cítricos. Es decir, es un vino fresco. Es un vino que tiene unas características ácidas, es decir, es un vino con mucha acidez tartárica, lo cual el vino pues da connotaciones de vinos florales y es un vino muy fresco al paladar. Entonces, bueno, pues a diferencia de otras latitudes, pues en fin, se nota, expresa mucho esto la variedad, sale en la variedad pues mucho sabor a manzana, a manzanas, y es un vino que en boca suelen ser vinos frescos. Uh-huh. Y bueno, clásico como vino refrescante.
Sí, sí, sí. Y ahora en esta época del año, que se intensifica más el consumo de vino blanco y rosado, imagino que vosotros sois conscientes, ¿no?, de este pico de consumo en esta época, ¿no?
Vale, bueno, de hecho, bueno, desde hace unos años esta parte se está potenciando un poco más los blancos, el consumo de vinos blancos. Sí. Antaño, pues los consumos era más de tintos, pero bueno, es decir, las nuevas generaciones y todo esto, pues bueno, se han digamos, revalorizado ya los blancos y en elaboraciones de estos vinos, pues la gente se fue metiendo a ellos y bueno, pues resulta que les resulta agradable al consumidor y fue una variedad que se fue expandiendo, fue creciendo las plantaciones y demás, y está teniendo mucho éxito a nivel internacional incluso.
Bueno, estamos hablando de una bodega que pertenece a esa denominación de origen Rías Baixas, una bodega fundada en el año 1955. De hecho, creo que fuisteis la segunda bodega, ¿no?, en incluiros en ese consejo regulador, en esa denominación de origen.
Sí. Bien, la empresa se fundó en 1955, pero bueno, en aquel entonces había unas producciones muy limitadas. Y a partir de los años 70 fue cuando se empezó, digamos, a hacer más plantaciones de viñedo hasta llegar sobre el año 1986, que es cuando se creó la denominación de origen. Y bueno, esta familia de alguna manera está muy involucrada en este tema de la explotación de Albariño, y bueno, que perteneció incluso en la primera creación del Consejo Regulador. Y bueno, figura en este caso porque bueno, fue una de las primeras con iniciativa para crear la denominación de origen, y desde entonces pues está vinculada al tema de los Rías Baixas. Y bueno, es un claro exponente del tema de la varietad.
Efectivamente, una bodega singular, una bodega pionera, ya casi en ese Consejo Regulador, y también pionera, a mí me gustaría destacar un tema, ¿no? A los albariños, las Rías Baixas se le conoce básicamente por la elaboración de vinos blancos, pero vosotros fuisteis la bodega que elaboró el primer tinto de esa denominación de origen.
Sí, bien, bueno, de alguna manera aquí hay unas variedades que fueron desapareciendo. Cuando fue esto de la filosera en aquellos que hubo mucho ataque filosera, fueron desapareciendo las variedades autóctonas. Y bueno, tenemos como recuperación unas variedades como puede ser el Caíño Espadeiro, de aquí de la zona. Entonces, bueno, para tenerlas más que nada ahí están latentes, dicho así de esta manera, porque hay una pequeña explotación, una pequeña producción de esto, para que en su momento, pues igual, pues vuelven a aflorar los tintos. Pero de alguna manera es como un exponente, en fin, para mantener las variedades.
Bueno, Pepe Chávez nos está acompañando esta mañana de sábado, enólogo de esta bodega Chávez. Básicamente queremos profundizar en ese vino premiado, nos explicaba Sara hace un instante en la cata internacional Intervin 90 de Barcelona.
Sí,
que desde luego...
Fue uno de los premios, sí.
Efectivamente, que desde luego, en fin, es un premio a tener en cuenta, ¿no? Bueno, cuéntanos qué tiene ese Castel de Fornos que tanto éxito tiene.
Bueno, vamos a ver, esto es que muchas veces los vinos, el éxito de los vinos viene precisamente de la materia prima, de la uva. Entonces, bien, esto sí, hay unos viñedos propios, esta empresa tiene 12 hectáreas de viñedo, pero están situados en orientación sur y en terrenos franco-arenosos de secano. Entonces, bueno, se consigue que la calidad de uva sea... Vamos, que esté controlado y hay una calidad en cuanto a maduración y todo esto. Entonces, si partes de buena materia prima, de buena uva albariña, pues sacarás un buen albariño. Y esto, bueno, pues llevado a la elaboración, es un vino hecho no se pasa por prensa, se hace este albariño. El Castel de Fornos se utiliza del escurrido, no llega a la prensa. Después tenemos otros vinos donde de alguna manera pues el que va a la prensa se comercializa con otras marcas. Y este es un vino pues que es la flor del vino. El albariño es el Castel de Fornos, es la flor del vino. De ahí que destaque muchas veces en algunas catas que se presente, pues bueno, por su fragancia, por su aroma. Es un vino limpio que no pasa ni al vallejo, ¿me entiendes?
¿Y cuál es el perfil del consumidor de este vino?
Bueno, es un perfil de un consumidor medio-alto.
Medio-alto, que es el que... Porque lo digo porque para probar ese Castel de Fornos, para apreciar verdaderamente las particularidades de ese vino, yo no sé si hay que tener el paladar muy educado.
Bueno, no, vamos a ver, si, todos los vinos buenos, aunque la gente, vamos, que tenga algo de costumbre de consumir vino, y ya nota que las diferencias, vamos, se aprecia en un vino, se ha probado alguna vez algún vino de estas características, bueno, algunas connotaciones siempre se puede, el catador medio ya lo saca, ¿me explico? No hay que inventarse muchas cosas para que un vino pues le guste a la gente.
Bueno, estamos hablando de un vino estructurado, persistente. Creo que tiene una armonía muy, muy bien marcada. Un vino, como dicen los expertos, redondo. Hay algunas particularidades, Pepe, que yo te quería preguntar cuando hablamos de un vino de estas características. Por ejemplo, la temperatura de servicio. Tendemos, me da la sensación, a los vinos blancos enfriarlos demasiado y ese frío, a veces demasiado persistente, esconde, ¿no? Esas notas, claro, que queréis significar vosotros.
Efectivamente, es decir, nunca mejor dicho, los vinos deben estar frescos, pero no fríos. Es decir, una temperatura buena de consumo está entre 8 y 10 grados, porque ahí todavía se despiertan los aromas y está, o sea, el vino sí está fresco, pero le encuentras bien el aroma. Pero cuando bajan por debajo de 6, entre 4 y 6 de temperatura, ya el aroma está contraído y ya no se despega. Entonces, bueno, a veces consumimos el vino exageradamente frío y, bueno, es como si fuese un refresco frío. Pero, sí, claro, sí. Pierde las características.
¿Aconsejas decantarlo? Lo digo porque también últimamente los vinos blancos, hay algunos vinos blancos que los productores también aconsejan decantarlo, ¿no?
Bueno, la decantación, no, más que los vinos blancos, no importa mucho la decantación, porque son vinos que están, estos vinos van estabilizados por frío y entonces no hacen bicarbonatos en la botella. Quiero decir esto, que los vinos, depende del tiempo que lleva en botella. Si un vino lleva más de un año en botella, entonces es bueno pues tenerlo abierto un poco tiempo antes, un cuarto de hora o 20 minutos. O, digamos, precisamente, no decantarlo, sino airearlo. Es decir, para que el vino se abra, porque se encuentra a veces con el tiempo que puede tener en botella, puede estar un poco cerrado, o sea, por falta de oxígeno está un poco cerrado y hay que abrirlo. No es el caso de la decantación, es el caso de la aireación, que en el momento eso le beneficia para que recobre sus particularidades aromáticas.
Ya para acabar, Pepe, es un vino presente aquí en Cataluña, imagino que también en establecimientos especializados en la venta de vinos, ¿no?
Bueno, tenemos un pequeñito mercado en la zona de Cataluña y, bueno, pues nos llevamos bastantes años ahí. Se ha progresado muy poco en el mercado porque, bueno, de alguna manera, pues no necesitamos, digamos, forzar la venta para sacar nuestro vino.
Bueno, una bodega que ha estado presente en Alimentaria y una bodega que yo espero esté presente en vuestras mesas, ¿eh? Castel de Fornos, quedaros con ese nombre, Castel de Fornos, un producto de bodegas Chávez. Parte de ese vino, evidentemente, tienen el Cinco Islas, Flor Alta Expresión, Flor de Castel, Ponte da Barca, en fin, diferentes variedades, diferentes líneas de vinos, pero hoy queríamos hacer especial incidencia en este vino, elaborado con albariño, esa uva típica. De todo ello hemos hablado con su enólogo, Pepe Chávez. Ha sido un placer charlar de vinos contigo. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, buenos días.
Gracias y muy buenos días.
Para l'orella i comença a fer boca. Estàs escoltant Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes, així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada, els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta, a Barcelona, carrer Urgell 266, reserves al 93 321 83 51 i a Lleida, al camí de Montcada sense número, 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants. El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant. Per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione. Un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione. La qualitat per damunt de tot. Sí, sí, has oído bien. Si nos confías la decoración de tu boda, Tábola te regala el ramo de novias.
Tábola Decoración, 673-75-22-35, www.tábola.es. Tábola Decoración, especialistas en decoración floral.
Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
Les darreres setmanes, déu-n'hi-do, les passejades que hem fet a nivell gastronòmic i enològic per la zona de Tarragona, molt específicament per la zona de l'Ebre. Realment una zona riquíssima en aquests conceptes. Sempre que parlem d'una zona, ens agrada participar també en la promoció dels seus olis. A Catalunya es fan olis excel·lents, boníssims. Realment, doncs, productes molt, amb molta cura, molt cuidats, i que donen molt bon resultat a la cuina. Avui, ja que estem parlant d'aquesta zona de l'Ebre, en concret a la Ribera d'Ebre, hi trobem un producte, a més, premiat. De seguida parlarem d'aquest primer premi d'una fira d'una certa importància d'aquesta zona de Tarragona. Avui us parlem, amics, dels olis Sunyer.
Doncs aquest oli s'elabora al molí situat a Ginestar, a la Ribera d'Ebre, a partir d'olives procedents de finques pròpies. El clima mediterrani i les característiques del sol, a més del procés d'elaboració, són el que dona atributs especials a aquest oli tan característic i que s'ha convertit ja en una referència al nostre país. Des de l'any 1939, el molí de Sunyer ha anat evolucionant i s'han anat adaptant progressivament als diferents sistemes de premsat de l'oliva. Cal dir que des del 82 compta amb un sistema continu d'extracció de l'oli que ha estat ampliat i millorat en els darrers anys. Actualment, la finca compta amb dos tipus de conreus, el tradicional d'oliveres centenàries de la varietat comuna o farga i també el conreu intensiu d'oliveres arbequines.
Doncs, efectivament, d'aquesta varietat d'oliva, l'arbequina, avui en volem parlar també com s'elabora l'oli, la història d'aquest molí i, sobretot, la cura que tenen en la producció del producte d'aquest oli. Manel Sunyer és el seu responsable, el seu gerent. Manel, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. 1939, precisament l'any que finalitza doncs, la terrible Guerra Civil a Espanya, i és quan vosaltres, crec que registreu la marca, no?
Exacte. El meu avi, a l'any 1939, ja va registrar la marca i d'aquí ja va començar, que feia molt abans, ja teníem molí abans de la guerra. I això, però de la guerra va ser quan ja va registrar la marca d'oli Sunyer.
Uh-huh. Per tant, estem enfront d'una empresa, en fi, d'una llarga trajectòria, sempre amb aquesta voluntat de fer productes d'un àmbit absolutament tradicional, no? Jo m'atreviria a dir quasi artesanal, no?
Bé, ara s'han canviat els sistemes. Abans eren sistemes de premsa, de premsat, ara són sistemes
sí.
De centrifugació. Però sí, tenim molta cura en el producte. A la recollida de les olives, ja de quan venen de les finques, d'això, doncs passa molt poc de hores, ja obtenim l'oli d'oliva verge extra.
Uh-huh. Quins són...
Quantes varietats molt arraigades aquí a la Ribera, que bueno, ens donem un producte molt característic i molt bo.
Sí, efectivament, l'arbequina és aquesta varietat bàsicament la més important, doncs, amb la que treballeu. Jo et volia preguntar, Manel, quins són els punts més delicats o els moments més delicats en fi, en tot aquest procés d'elaboració d'un oli perquè tinguem al final un resultat extraordinari, com és l'oli Sunyer.
Bé, és que és tot l'any que hem d'estar damunt de les oliveres. Primer que res, doncs clar, l'oliva l'hem de fer sana. Ha de ser un producte sa completament, que no tingui cap tara de res, ni cap malaltia, perquè si pugui tindre un oli de baixa qualitat. Llavors, la recollida és essencial. Avui, doncs, hi ha maneres de recollir molt ràpides, que això, doncs, a l'hora de la veritat de que va a la premsa o van a la fàbrica, doncs passa molt poquetes hores, no té temps de fermentar l'oliva i és essencial. de poder, i la neteja, sobretot és la neteja.
Sí.
La neteja dintre la fàbrica i les volies que vinguin ben bones.
I tant. Doncs parlant d'aquest producte, hem de preguntar ja com ha anat la campanya, no? Jo crec que ara, doncs, a mitjans del mes d'abril, doncs, ja es pot fer una mica un balanç inicial dels resultats de la campanya.
Bé, la campanya se presentava molt malament per culpa de la sequera que va haver, però, bueno, hem vist que sí, s'ha fet un 50% de collita, que encara pensant que seria algo menos. Uh-huh. Sí, els olis han sortit molt bons i, bueno, estem encara contents dins del que hem fet. Uh-huh.
Uns olis bons, uns olis amb qualitat, i no ho diem nosaltres, que també, però ho diuen els resultats que treuen en els premis. Els premis són reconeixements en aquesta feina ben feta, i heu tingut el primer premi a la Fira de Móra la Nova, no?
Sí, a la Fira de Móra la Nova, pues, he tingut el primer premi d'oli d'Arbequina. Que, pues, bueno, pues, sense un reconeixement que va molt bé, dintre que som aquí a la Ribera, sobre uns 30 productes d'oli d'oliva, pues, bueno, que era el primer d'oli d'Arbequina, pues va bé.
I tant, i tant que sí, i tant que sí. Oli Sunyer, avui els estem fent protagonistes en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, sabent com s'elabora aquest producte, i sobretot també volem saber quines són les particularitats d'aquest oli, no? A nivell gustatiu, amb quin oli ens trobarem quan el provem, no? Manel, aquesta varietat d'oliva, l'arbequina, no? Quines connotacions, particularitats li donen al producte?
Principalment el fruitat i l'oli verd, que volem al començament de campanya, volem els clients i nosaltres volem fer, pues, un oli verd i molt fruitat, que és el que ens demanen els clients, i bueno, ho aconseguim. I si ens ho reconeixen amb un preu, pues és millor que millor.
Efectivament, doncs, aquests premis són aquests reconeixements, a la feina, tal com dèiem, ben feta com cal, i en aquest cultiu, en aquesta cura de tot aquest procés, no? Clar, evidentment estem parlant d'un oli d'oliva, estem parlant de qüestions gastronòmiques, però també podríem parlar, Manel, de les qüestions de salut, no? El consum d'oli d'oliva, evidentment, doncs, a ningú se li escapa que és absolutament recomanable per la nostra salut, i en aquest sentit vosaltres també, doncs, esteu fent una important tasca també de comunicar-ho, no? D'explicar-ho a la gent, que tampoc és tanta la diferència econòmicament parlant d'un oli d'oliva a un oli, per exemple, de girassol, no?
Bé, veiem, aquí estem sempre parlant de la dieta mediterrània, que és la millor. És a dir, que ja fa molts anys que lluitem sobre això. I ara la gent s'està donant compte que, bueno, pues, que és veritat. Inclús els metges ho recomanen i bé, pues, s'està fent una feina sobre això. Però, clar, la diferència dels preus, un oli verge extra d'arbequina a comparació amb un girassol, pues, hi ha diferència de preu, però és que no té res a veure una cosa amb l'altra.
Mm-hmm.
No té res a veure en qualitat ni en res.
Evidentment, aquesta diferència, Manel, hi és. Aquesta diferència de preu, evidentment, hi és. No, això, evidentment, doncs, tothom ho sap. Però al llarg de l'any, tampoc és que representi molts diners, no?
No.
Perquè tampoc es consumeix molt d'oli.
Si la gent ho comptés bé, és el més barat que hi ha. Uh-huh. Estem parlant d'un oli de 3,60 € que estem venent d'entres ara, o sobre 4 euros.
Sí.
Pues, escolti, un litre d'oli pot durar molts dies.
Uh-huh.
I no representa en una família un litre d'oli a la setmana que es pugui gastar.
Sí. L'oli té període de caducitat? Es pot fer malbé?
A l'etiqueta ens fan posar, bueno, hem de posar, que té una d'això d'un any, una vegada envasat d'un any de caducitat.
Uh-huh.
Però és com... Si està ben conservat, si està ben conservat en un lloc que estigui fresc i que no li toqui el sol, aguanta molt bé, us podeu aguantar els anys. No té problema l'oliva per aguantar, per conservar.
Mm-hmm. des d'aquesta zona de la Ribera d'Ebre, avui parlant d'aquests olis, Sunyer, una empresa absolutament doncs, que fa les coses tradicionals, una empresa amb una llarguíssima trajectòria. Jo et volia preguntar també, Manel, quin és el canal de distribució que vosaltres utilitzeu per als oients doncs, que sàpiguen on han d'anar a buscar aquest oli.
Nosaltres tenim servei propi de camions, però clar, nosaltres fem tot el més a prop, que diguéssim de Tarragona, la zona de Baix d'Aragó, la zona de Lleida, tot això ho fem que pot, se pot repartir per recader. Vull dir, demanant, fent una comanda per internet, per exemple, olisunyer@telefonica.net,
sí.
De telèfon, pues, com us diuen l'adreça que deixo, ho enviem per recader, no?
Mm-hmm. També tenen una plana web que és vinsiolissuner.com, vinsiolissuner.com. Aquí trobareu doncs, aquesta informació d'aquesta empresa o, si no, olissuner@telefonica.net. Aquesta és el correu electrònic, sinó també un telèfon que és el telèfon de l'empresa, que és el 977 40 90 06. 977 40 90 06. Doncs parlant de la Ribera d'Ebre, avui hem volgut posar doncs, aquest punt informatiu en aquesta tradició que la té la zona i molt important en elaboració d'olis, i hem escollit de nou doncs, aquest olis Sunyer per posar aquest punt informatiu. Nosaltres agraïm molt sincerament al Manel Sunyer, al seu gerent, que ens hagi acompanyat aquest matí de dissabte. Gràcies, Manel. Felicitats per aquest primer premi en aquesta Fira de Móra Nova i que segueixin els premis i els reconeixements. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies i
bon dia. Per donar l'oportunitat de donar-me a conèixer i per donar a conèixer a la Ribera.
Que...
Si la gent s'anima a vindre a veure la Ribera, que és molt maca.
Home, és una zona fantàstica, en la que es menja molt bé, que hi ha molt bons productes i que crec que ha quedat demostrat. Una forta abraçada, Manel, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Trotamundos, el programa que et desperta la gana.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. Gran Clot dels Oms Xarel·lo 2008. Medalla d'or, concurs mundial de Brussels.
Trotamundos, els dissabtes a Ràdio Estel.
Al restaurant Cal Fesol no tenim límits, per això t'oferim una cuina especialitzada en fesols que et deixarà amb la boca oberta. Fins a 7 classes diferents de fesols i 1.001 plats, amb peix, allioli, cansalades, senglar, peus de porc i, a més, altres especialitats com l'ànec amb peres i el civet de conill. Restaurant Cal Fesol, al nucli antic de Santa Pau, Girona, carrer del Pont 23. Reserves al 972-680358 i, a més d'un bon àpat, t'enduràs un fesol de la sort.
Doncs aquí seguim amb més temes en aquesta edició de Trotamundos, amb activitats també familiars. Sabeu doncs, que és un punt fonamental d'informació d'aquest programa, activitats familiars, que tenen molt a veure amb la natura, amb el bon menjar, amb el bon beure, amb el bon allotjament i, sobretot, activitats, tornant en aquest terme, que junten aquesta família. Els més petits ho passen d'allò més bé a la Garrotxa. Avui us volem parlar del tour turístic Santa Pau. Hi ha 1.001 activitats a fer, Sara.
1.001 en aquest càmping que es diu Santa Pau, que és un càmping familiar situat al Parc Natural de la Garrotxa, en una de les zones volcàniques més boniques de tota la península. Es tracta d'un lloc tranquil, rodejat de boscos i de zones verdes, que a més compta també amb una gran piscina i zones d'esbarjo. Disposa també de parcel·les i bungalows, a més d'un hostal amb amb totes les comoditats on poder-s'hi allotjar. Pel que fa al seu restaurant, es diu Cal Fesol i ofereix el bo i millor de la cuina del nostre país. Plats elaborats amb productes de primera qualitat i de proximitat per als amants de la bona gastronomia. I a tot això es complementa amb una àmplia oferta d'activitats per a totes les edats i tots els gustos.
Tenen moltes coses i totes elles molt bones. Jo no sé a quina d'elles li donen més importància. Segurament la Teresa Galvé, la seva responsable, ens ho assegura ara. Teresa, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. A quina li doneu més importància? Perquè feu tantes coses, Teresa.
Ara ho has dit, fem tantes coses, tenim tanta varietat i sí. Tenim el pel gust de tothom i de totes les edats. O sigui, tant si té un any com si té 99, nosaltres podem donar servei al llarg del client, no? De les edats, a totes les edats.
Uh-huh. Anem a fer una mica de recopilació d'informació, Teresa, si et sembla, per situar l'oient. Explica'ns quan neix i amb quina vocació naixeu amb aquesta entitat Tour Turístic Santa Pau.
Bueno, la idea va sorgir... Nosaltres sempre hem estat en el món dels cavalls. Llavors, la idea de donar una activitat diferent i poder agafar arrels allà on nosaltres estem visquent des de sempre, llavors pues, vàrem començar amb el que és els carruatges que fan la Feixada d'en Jordà. Tot primer pues, és una mica difícil de creure que aquest tipus de transport podria ser turístic o podria donar ser de gran interès, però al llarg dels anys ens ho ha demostrat que sí, que ha funcionat i que realment ja portem 22 anys amb el món dels carruatges, que va ser l'inici, i encara hi estem treballant, com sempre, cada dia durant tot l'any.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. I sempre pensant en la família, no? En aquest nucli familiar,
sí. Oferir
una mica doncs, aspectes que uns es complementen amb els altres, no? I, de fet, perquè tota la família, siguin de les edats que siguin, tal com deies abans, tothom quedi content i tothom tingui el seu temps d'esbarjo, no?
Sí, jo crec que quan nosaltres vàrem començar érem una família, quatre components, no? I ja vàrem tirar per aquest cantó, o sigui, per el món de la família, perquè hi tenim molta fe i creiem molt que la família, si es diverteix junta, si s'ho passa bé junt, vull dir, forma part del dia a dia i crec que, pues, que val la pena conservar-ho, això. I llavors va ser més decantat ja perquè poguessin venir tots, poguessin disfrutar tots junts i que tots pues, poguessin gaudir pues, una mica de totes les activitats, tant els carruatges que fan la Feixada d'en Jordà com el carrilet que fa la Ruta dels Volcans, que és preciosa. Llavors, pues, puguin venir-se i allotjar-se al càmping, que el càmping havia quedat poder una mica, entre cometes, desfassat fa anys enrere pel fet de que, bueno, no la gent anava més o d'hotel o viatjava molt més. Ara, pues, tornem una mica als seus inicis, pues, d'agrupar la família, d'estar junts, de conviure amb la natura junts, amb els grans i els petits, inclús els avis venen amb els fills i els nets per passar, pues, qui ho diu un cap de setmana, qui diu 10 dies, perquè pues, bueno, és el dia a dia, el moment a moment, el dematí quan esmorzes, quan dines, quan sopes, juguen, és a l'aire lliure, i això és tenir, bueno, una riquesa, considero familiar, molt exclusiva.
I tant que sí. Estem a la Garrotxa, estem parlant de turisme, estem parlant d'allotjament, d'hípica, de carruatges, de carrilet, del restaurant Cal Fesol, de càmping. Realment, tot això és el que comporta doncs, que la gent, des de molts punts de Catalunya, doncs, es dirigeixin a Santa Pau Tour Turístic. Estan a la carretera d'Olot a Santa Pau, en el quilòmetre 7, en aquesta localitat de Santa Pau, a província de Girona. Bé, el telèfon d'informació també crec que és important, el 972-680-358. 972-680-358. I aquest any, Teresa, amb novetats que fan referència, una d'elles, en els més petits de la casa, no?
Sí. Bueno, o sigui, els animals sempre ha estat un atractiu per la mainada petits molt gran, no? I llavors, pues, quedaven una mica limitats al fet de sortir només en cavall. Llavors, pues, hem creat un pony club, no? Un pony park, que en diguem,
sí. Que
llavors pues, bueno, els pares acompanyen els petits i els més petits amb el seu càscul, el seu pony i bueno, jo fer camí. i disfruten molt i molt i molt. I a més, amb un atractiu afegit, pues és que si venen, poden venir, tenim una àrea de barbacoes i tot una activitat, tot d'activitats en la mateixa àrea de barbacoes. I llavors una d'elles és el poni. I la mainada pues, hi disfruten els pares fent el caliu a la barbacoa allà i després la mainada jugant, veient els animals, poguent-los tocar, sortint a passejar i jugant a futbol. És tot un complement que té molt d'èxit. A la mainada els agrada molt i els pares, veient que la mainada disfruten, ells encara més.
I també tenen... Sí,
és un nou atractiu que tenim en el càmping Lava.
I també tenen especial importància els bungalows, no?, perquè ofereixen totes les comoditats on poder-se allotjar tranquil·lament.
Sí, tota la família, sí. Tant si hi ha possibilitat de diverses capacitats de bungalows, i llavors pues, la família depèn si volen venir amb el pare i si volen venir amb els fills, amb els nets o així, pues, tenen totes les comoditats, calefacció, televisió, llavors tenen la roba de llit i ja hi va la roba de llit, els estris de cuina, el quarto de bany té banyera, vull dir que estan molt ben equipats i tenen una terrassa i unes vistes al volcans i una tranquil·litat quasi exclusiva.
Uh-huh. Un dels espectacles, sens dubte, qui no ho conegui, realment val la pena, de la natura a Catalunya, és la Fageda d'en Jordà. És un verdader espectacle. Com, per exemple, aquesta excursió, no?, amb els carruatges, com es desenvolupa aquesta excursió?
Pues, la gent arriba a Olot, d'Olot va en direcció a Santa Pau, que ja està indicat,
sí.
I en el quilòmetre 4, a mà esquerra, ja veuen tot un aparcament, no?, que allà hi poden deixar-hi el seu vehicle. Llavors, caminen uns 50 passes i es troben amb els carruatges. Allà, pues, els carruatges surten cada dia, durant tot l'any, a partir de les 10 del matí, i van fent, com que hi ha més d'un carro, llavors, a mesura que va arribant la gent, van sortint. I la ruta dura una hora, i llavors quan arriben a l'interior de la Fageda, un punt molt emblemàtic, llavors allà es paren els carruatges, els deixen baixar, i allà els donen una informació de lo que és la Fageda i de la seva història. I després caminen uns 50 passes, tornen a pujar el carruatge i tornen al punt de sortida. Una hora és el recorregut i el preu està relativament bé, és 6,70 per persona.
Mm-hmm. Per tant, doncs, un espectacle a molt bon preu. Realment, aquest espectacle al que faig referència és un espectacle de colors, no? Perquè la Fageda d'en Jordà, depenent de l'època de l'any en la que estem, ara primavera, té un color molt, molt, molt diferent al que pot tenir a la tardor o a l'hivern.
Sí, sí. Ara té un... Ara comença a brotar la fulla, al haver-hi hagut aquestes pluges i així comença a brotar la fulla i és un verd d'aquells tendres, aquell verd tan, tan clar, tan transparent, que sembla que t'has d'anar a menjar les fulles.
Sí, sí. Mm-hmm.
És, i entra la claror del sol quan els raigs de sol entren a dintre la Fageda i veus aquella fulla tan tendra, és preciós. I a més encara té l'alfombra de lo que és l'hivern, la fulla seca pel terra, que serveix per condimentar, vull dir que té les dues tonalitats molt maques, molt.
Efectivament. Bé, totes aquestes activitats, què fan? Doncs, primer, divertir a la gent, i segon, obrir la gana, Per tant, quan tenim gana, la millor opció és anar en aquest restaurant Cal Fesol, que el seu nom ho indica, una de les especialitats són els populars fesols de Santa Pau, no?
Sí, correcte. Llavors, pues, Cal Fesol és un restaurant petitó, cuina molt tradicional, molt típica, molt de, i té productes també de cassola fet així a poc, d'aquells que deixen anar el seu gust, i els fesols, bueno, els fesols els poden provar de moltes classes variades, el fet que es cuinen o amb bacallà o amb sèpia o amb botifarra esparracada i un llarg, etc. I que, bueno, la gent, pues, quan marxen d'allà, se'ls dona un conte que hi ha tota la història de Cal Fesol, de com va començar, i a més el Fesol de la Sort. Que això, bueno, hi ha gent que s'hi fa un fart de riure, i hi ha gent, pues, que diu, pues, mira, a mi sí m'ha portat sort, no? No se sap mai això. Jo em penso que, bueno, pues, si podem donar una mica d'il·lusió i alegria, doncs per què no?
La sort és seure a la taula de Cal Fasol. Eh? Això sí que és una bona sort.
Exacte.
Això sí que és una bona sort.
Per poder seure en dates puntuals, a vegades és una mica més difícil. Però bueno, sempre, sempre hi ha un espai perquè no marxin sense menjar.
Com ha anat la Setmana Santa, Teresa?
Bé, no ens podem queixar, vull dir, el temps no ens ha acompanyat al 100%, però ja hi estem acostumats. Sempre hi ha uns dies de pluja, però bueno, ha estat pluja reduïda, vull dir, no ha perjudicat gaire, i la gent ha pogut disfrutar igual, vull dir, els veies amb el seu xavesquero, les seves botes i sortir.
Doncs ara tenim un pont molt, també molt atractiu, a principi, els primers dies del mes de maig. Per tant, aquesta crec que és una molt bona opció familiar, doncs acostar-se en aquesta faixeda del Jordà, que és un verdader espectacle, fer aquesta ruta als volcans de la Garrotxa, seure a la taula del restaurant Cal Fasol. Tot plegat us organitzaran en aquesta entitat, Tour Turístic Santa Pau, repetim, estan a la carretera d'Olot a Santa Pau, al quilòmetre 7, en aquesta localitat gironina de Santa Pau. El telèfon d'informació aquí el teniu, el 972-680-358. 972-680-358. I aquesta plana web, illatina-santapau.com. illatina-santapau.com. Aquí trobareu informació i, sobretot, també fotografies, no? Que us fareu, doncs, una idea exactament de tot el que hem parlat. Alguna cosa més a apuntar, Teresa?
No, només esperar que aquest pont de l'1 de maig, vull dir, la gent s'animi a visitar-nos, s'animi a fer les activitats i que sàpiguen, doncs, que també hi ha una família que es diu Feixuc, que els està esperant per puguin fotografiar-se amb ells i puguin conèixer-los.
Doncs tot un espectacle d'activitats, al Tour Turístic Santa Pau. Teresa, una forta abraçada i gràcies.
Gràcies a tu i a tots els oients. Fins aviat.
Gràcies, fins aviat. 972-680-358, una activitat familiar que val la pena. I ara, per aquests dies del 1 de maig, doncs, és una molt bona activitat. Fem una petita pausa, de seguida continuem. Fins a 1 PM de la tarda. Estem en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya.
Al restaurant Cal Fasol no tenim límits, per això t'oferim una cuina especialitzada en fasols que et deixarà amb la boca oberta. Fins a 7 classes diferents de fasols i 1.001 plats, amb peix, allioli, cansalades, senglar, peus de porc i, a més, altres especialitats com l'ana camperes i el civet de conill. Restaurant Cal Fasol, al nucli antic de Santa Pau, Girona, carrer del Pont 23. Reserves al 972-680358 i, a més d'un bon àpat, t'enduràs un fasol de la sort.
Trotamundos.
Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla d'or al 16è concurs Girubí 2011.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Parking propi a tots dos restaurants.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Venimos transmitiendo desde las 11 en punto de la mañana. Estamos ya en la recta final de esta edición de Trotamundos. Hoy en nuestro sumario os proponíamos hacer y conocer dos variedades de uva.
realmente que dan muy buenos resultados. Una de ellas, el Albariño, lo hemos hecho a lo largo del espacio. Y la segunda, la Mencía, una variedad típica de esa zona de El Bierzo. Una zona en la que realmente los últimos años se están haciendo muy bien las cosas. Bodegas están realizando productos, vinos de excelente calidad. No lo decimos nosotros, lo dicen también los premios que van obteniendo esas bodegas y, en consecuencia, los vinos. Hoy queremos conocer, a través de esa variedad de la Mencía, una bodega que, desde luego, es una herramienta fundamental, esa Mencía, para la elaboración de sus vinos. Nos vamos a Cacabelos, nos vamos a León para conocer los vinos de Altos de Losada. Y la variedad, la Mencía, también queremos conocerla y esas particularidades que ejercen ese éxito a esos productos.
Bodegas Losada Vinos de Finca está ubicada en el término municipal de Cacabelos, en León, en una zona amparada por la de El Bierzo, que cabe decir resurge a finales de la década de los 90 como una de las principales zonas de España para la elaboración de vinos tintos gracias a un grupo de jóvenes enólogos. A diferencia de la mayoría de bodegas de la zona, Bodegas Losada se centra en los viejos viñedos de Mencía, que estaban casi abandonados por encontrarse en zonas arcillosas. Uno de los principales objetivos es intentar mantener el equilibrio del viñedo con su ecosistema natural. El resultado, gracias también a un elaborado proceso de elaboración, son unos vinos elegantes y puros.
Elegancia y pureza de esos vinos, gracias, Sara. Hoy queremos conocerlos y lo hacemos de la mano de su enólogo, Amancio Fernández. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, una bodega, por cierto, que ha estado estos hace unas semanas, ¿no?, en Alimentaria, aquí en Barcelona, presentando sus productos también, ¿no?
Efectivamente. Ahí hemos estado dando a conocer los vinos nuestros, los vinos de la bodega.
Sí. Ha sido una edición de Alimentaria especial en la que, evidentemente, y lamentablemente, tenemos que decir que la crisis del sector, ha estado también presente. Pero, en cualquier caso, los resultados, los contactos, el movimiento, no sé si en vuestro caso es así, pero la mayor parte de las personas que han participado están muy satisfechos.
Sí, nosotros también. Ha habido contactos muy interesantes, sobre todo a nivel de exportación, y bueno, pues nos hemos venido satisfechos del resultado de la feria.
Bueno, imagino que la Mencía, protagonista fundamental de vuestro stand, de vuestros vinos, de vuestra bodega. Sara nos hacía y nos daba algunas particularidades de esa variedad de uva, pero también me gustaría, tú como enólogo, que nos, particularizaras, ¿no?, en esa variedad. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, la Mencía es una variedad con una fuerte personalidad, tiene unas características propias y además es una variedad que está muy influenciada por el entorno de cultivo. Es decir, es de esas variedades que de un tipo de suelos a otro tipo de suelos pues puede variar enormemente las características de la uva. Elegancia, es una variedad que en cultivos de arcilla pues manifiesta elegancia, frescura, complejidad, personalidad, una gran variedad.
Esa zona del Bierzo, que yo a veces lo hemos comparado con algunos enólogos, con el Priorato aquí en Cataluña, ¿no?, que es una zona, una denominación de origen, unas variedades que históricamente, no se le daba la importancia que se le da ahora. Realmente los réditos, los resultados que se le están sacando ahora a esos vinos son extraordinarios.
Sí, efectivamente. Es como en otras muchas zonas en España, el Bierzo pues era una zona con mucha historia en el cultivo de viñedo, con una variedad casi única de esta parte de España, del noroeste de España, y al igual que el Priorato, a partir de los años 90 pues ha habido un descubrimiento pues para sobre todo pues para en los mercados internacionales, la crítica, etcétera, sobre esta variedad, sobre la Mencía.
Hombre, al hilo de esa reflexión, en vuestra página web tenéis una frase de Emil Penot, 1960, que decía: algún día el Bierzo será una de las mejores zonas de Europa para la elaboración de grandes tintos.
Sí, efectivamente es curioso que el Bierzo es una zona que ya desde hace 40 años ha habido gente y no cualquiera. Emil Peinó pues es una de las figuras históricas dentro del mundo del vino bordolés, sí, ya vaticinaran o ya intuyeran las enormes posibilidades que tenía esta zona, efectivamente.
Bueno, estamos hablando con Amancio Fernández, Losada Vinos de Finca. Esta es la bodega que hoy nos está ocupando en este instante, en esta sintonía de Radio Estel Cataluña. Conociendo los vinos, creemos que en Cataluña tenemos muy buenos vinos, excelentes, pero también hay otras zonas en España, sin lugar a dudas, que hacen productos que queremos ofrecer y recomendar, sobre todo con el conocimiento de conocer un vino. ¿Qué podemos decir de ese Altos de Losada?
Bueno, el Altos Losada es un poco el vino estandarte nuestro, porque realmente es el vino donde, el vino que elaboramos con las parcelas que hemos ido recuperando, viejos viñedos que hemos ido recuperando, y hemos, suelos de arcilla, cultivo ecológico, bueno, es un poco un vino que el vino que más nos representa, ¿no? La filosofía que tenemos.
Uh-huh. Cuéntanos un poco el proceso de elaboración de ese vino. Claro, porque imagino que los primerísimos cuidados están ya en la viña, ¿no? Como ocurre normalmente para obtener un buen producto.
Efectivamente, es decir, primero ya en su momento en la selección de parcelas que fuimos consiguiendo, ¿no? Eran zonas, en gran medida era un viñedo muy viejo, viñedo bastante desatendido, y un poco lo primero que hicimos fue, pues, básicamente recuperar esos viñedos. ¿Cómo? Volviendo otra vez a hacer una viticultura que se hacía antes, que era arar el laboreo del suelo, recuperar el suelo, recuperar lo que es la propia cepa, etcétera. Y luego ya con esa base, pues en bodega lo que hemos hecho es una elaboración tradicional, es decir, una maceración larga, con una crianza en barrica pues muy medida, pues buscando siempre en barrica de mucha calidad, que nos aportara, pues no resalzara lo que era la variedad y lo que era el suelo, pero que no nos enmascara lo que es el vino.
Uh-huh. Altos de Losada, un vino desde luego también presente aquí en Cataluña, en vinacotecas. Imagino que también es el proceso a nivel comercial para localizarlo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Tiendas especializadas de vino. Altos de Losada, a pesar de eso, hay que decir que también tenéis otras referencias en vuestra bodega.
Sí, tenemos otras dos referencias. Tenemos, bueno, realmente el vino un poco básico es el Losada. Losada, que es un vino que elaboramos con pequeñas piezas de viñedo que son propiedad de viticultores locales, es decir, que no son propiedad nuestra. Son viticultores pues muy arraigados a la zona, que tienen excelentes viñedos y fruto de esos viñedos nosotros elaboramos Losada. Y un poco el vino estrella nuestro, el vino top, es La Bienquerida. La Bienquerida, que ese es el nombre del viñedo, es un vino que elaboramos única y exclusivamente del viñedo que se llama La Bienquerida. Uh-huh. Es una pieza de viñedo plantada en el año 1906, es un viñedo centenario, y bueno, pues es un viñedo con una extraordinaria personalidad y fuerza, ¿no? Uh-huh. Un vino tremendamente diferente.
Te voy a hacer una pregunta, bueno, que quizá no me contestas, ¿no? Pero eso pasa como con los hijos, ¿no? ¿Con cuál te quedas? Con los tres en cada momento, ¿no? Cada uno tiene su particularidad.
Claro,
¿no?
Claro que sí, con los tres, porque además un poco lo que hemos intentado hacer desde el principio es que cada uno de los tres tuviese su propia personalidad. Es decir, no estamos hablando de cada uno en su estilo, cada uno en su perfil, pues son vinos que encajan perfectamente con perfiles de consumidores diferentes.
Perfiles consumidores diferentes a nivel general, ¿no? No sé si podríamos unificar ese perfil en un solo estándar. Imagino que es una persona que ya entiende que tiene un poco el paladar con una cierta educación, ¿no? Para probar vinos.
Sí, bueno, primero, lógicamente acercarse a los vinos del Bierzo, pues en gran medida pues es buscar algo diferente, ¿no? En general, ¿no? Los vinos del Bierzo en general, buscar algo diferente, ¿no? Buscar vinos con una personalidad propia, buscar con vinos con muchas diferencias, con mucha diferencia respecto a otras zonas, ¿no? Lo que es un Rioja, lo que es un Ribera, etcétera. Pero bueno, dentro de lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, Losada, por ejemplo, es un vino muy asequible en cuanto a gusto, ¿no? Que no no requiere de un ser un experto para poder valorar lo que es ese vino, ¿no? Es un vino con un perfil aromático fresco, afrutado, en fin, muy accesible. Hasta la Vinquerida, pues que ya es un vino ya de muchísima más complejidad, más vino ya, si quieres, un poco más de meditación, entre comillas.
Bueno, pues cada uno de esos vinos con su particularidad. En cualquier caso, y queríamos haceros esa presentación, a través de la Mancía, una variedad de uva que hoy hemos conocido un poquito más en esta sintonía. Y si queréis un ejemplo, como muestra un botón, como se dice vulgarmente, pues bueno, ahí tenéis esos vinos de la bodega Losada, vinos de finca. Amancio Fernández, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer charlar de vinos contigo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta otra.
Trotamundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Molt bé, doncs, des de la zona de León, des de Cacabelos, parlant d'aquest vi, nosaltres tanquem aquesta edició de Trotamundos. Gràcies, Sara, bon cap de setmana.
Igualment, Miquel.
Nosaltres ho deixem aquí, us esperem la propera setmana, el proper dissabte a partir de les 10 en punt del matí, amb més protagonistes i més històries. Que passeu un bon cap de setmana. Us ha parlat Miquel Mercadal. Bon dia.
Ràdio Estel.